Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
I segueix la campanya electoral dels partits polítics que es presenten a les eleccions per triar els representants al Parlament de Catalunya el proper 12 de maig. Una campanya que de seguida va pujar el to, sabent què s'hi juga cadascú, sabent de la màxima importància dels pactes postelectorals. A partir d'ara, els partits s'hi juguen molt, des de la governança a fer-se presents o no dins l'hemicicle. I ahir al vespre es començava a notar aquesta pulsió en el tercer dels 5 debats que els candidats tenen a les seves agendes celebrats a Televisió Espanyola. Un debat en el que l'independent l'independentisme va tornar a mostrar les seves diferències entre les diferents opcions. Esquerra es va dedicar a defensar la seva legislatura amb vehemència i el PSC les ha vist venir còmode pels resultats de les darreres enquestes que li donen un avantatge clar respecte als seus competidors directes. Ciutadans i Partit Popular van tornar a tirar del discurs antiprocessista, que ja comença a sonar cantarella a presa, tot i que els populars en aquesta ocasió puguin arribar a tenir la clau d'una governabilitat que no assegura gens fàcil. Els comuns, per la seva part, van remarcar el que fa anys que destaquen en qualsevol campanya, o ells o la dreta. Un debat, però, que tot sigui dit, no va estar mancat de propostes per part dels partits, algunes amb més titular que d'altres, debat àgil, amb moments de tensió entre candidats i amb molta, molta dada que contrastar. Ni Catalunya és la comunitat amb la major taxa de criminalitat. Catalunya, en aquest cas, és superada per Balears. Ni la majoria de la criminalitat està protagonitzada per estrangers migrants. Ni s'hi paguen 15 impostos propis més que la resta de l'Estat. Un debat que ha de servir perquè els partits posin sobre la taula propostes, no per acabar mentint en l'època de la informació i la digitalització i pregonar després la desafecció de la ciutadania, no se sap ben bé per què. El que frapa de tot plegat és que el proper debat tornarà en algunes d'aquestes dades. Spoiler, n'hi ha moltes més. I el que encara frapa més és no saber del tot si se les creuen o ens prenen per borregos. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest divendres 3 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Les diferències entre independentistes i els atacs al cap de llista del PSC, Salvador Illa, auguren un escenari complicat després de les eleccions del 12 de maig.
Sí, una fotografia que s'ha plasmat al debat de ràdio Televisió Espanyola, on Junts i la CUP s'han enganxat al debat i Salvador Illa ha donat per fet que es presentarà la investidura. Els comuns li exigeixen no pactar amb la dreta i Esquerra Republicana li retreu que això ho doni per fet.
Tot plegat poc després que Pedro Sánchez hagi demanat el vot pel PSC des de Catalunya i hagi acusat tant Partit Popular com Vox de mentir per desacreditar-lo.
El president del govern espanyol ha participat en el seu primer acte de campanya amb el Partit Socialista per als comicis del 12 de maig, un míting que ha plegat unes 3.000 persones a Sant Boi de Llobregat amb la mirada posada totalment en Pedro Sánchez.
I arribats a l'equador de la campanya electoral, les restriccions per la sequera es podrien relaxar, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Girona.
El govern ho estudiarà la setmana vinent un cop sàpiga tota l'aigua que hi ha als embassaments després dels aiguats i les nevades dels últims mesos. Ara mateix, les reserves d'aigua als pantans de les conques internes superen el 20%, una xifra que no es veia des de la tardor passada.
Mentrestant, el sindicat de llogateres reclama als partits que mostrin el seu compromís per controlar el lloguer temporal a Catalunya.
Avui han convocat un acte perquè tots els grups diguin si aprovaran el decret impulsat pel govern d'Aragonès per evitar la fuga de pisos de lloguer al mercat turístic. Esquerra, la CUP i els comuns ja han anunciat que hi participaran, per això el focus a hores d'ara se centra sobre el Partit Socialista i Junts. Si un dels dos grups s'hi suma, aquest decret tirarà endavant.
I en plan esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Cara i creu de l'handbol i el bàsquet blaugrana.
Sí, mentre que l'equip d'handbol s'ha classificat aquesta nit per a la Final Four europea, guanyant el Paris Saint-Germain per 31-30, l'equip de bàsquet ha caigut apallissat estrepitosament a Grècia 92-58 i haurà de jugar-se la classificació per a la final a 4 de l'Eurolliga la setmana que ve en un cinquè partit al Palau Blaugrana.
Tot això en la prèvia del Girona-Barça de demà.
Partit que pot decidir la segona plaça de la Lliga de Primera Divisió de Futbol. El Girona podria arribar al derbi sabent que ja està classificat matemàticament per a la Champions de l'any que ve. Ho estarà classificat si l'Atlètic Club de Bilbao perd aquesta nit a Getafe en el partit que obre la jornada 34.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem d'una investigació que vol descobrir quina és la clau per millorar la qualitat de vida de les persones. Després us portarem una troballa d'una colònia d'abelles a un lloc del tot inesperat i acabarem escoltant el nou disc de l'artista i productor Alice.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient força fred, 5 graus de temperatura en aquests moments a Girona, 7 graus a Lleida, més a temperades a Barcelona amb 11 graus, però és una temperatura inferior a la normal per l'època de l'any, i 14 més alta a la ciutat de Tarragona. Unes temperatures màximes avui que es mouran entre els 18 i els 22 o 23 graus a molt estirar, temperatures que pujaran una mica de cara a demà dissabte, especialment les màximes, i que es mantenen estables diumenge. Per tant, cap de setmana amb temperatures mínimes fresques o fredes, però màximes molt normals per l'època de l'any. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un divendres amb sol aquest matí arreu de Catalunya, i de cara a la tarda sí que augmentarà una miqueta més la nuvolositat. Possibilitat aquesta tarda que a punts del Pirineu Oriental arribi a caure algun ruixet de caràcter dispers. Demà dissabte també al matí augmentarà una mica més la nuvolositat, especialment a partir de mig matí i migdia, comarques de Ponent, comarques del Pirineu, més clarianes a la resta, i demà a la tarda els ruixats i les tempestes a les comarques del Pirineu seran una miqueta més extenses, però no passarien d'aquesta zona. En canvi, diumenge a la tarda, que tornen a haver-hi bastants ruixats, sí que tindrem més precipitacions al terç nord de Catalunya, sobretot comarques de Girona, comarques del Pirineu, Prepirineu i del nord de Barcelona. De cara a començaments de la setmana que ve, especialment dilluns, aquests ruixats i tempestes seran més extensos i tornarien a baixar les temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. S'allà un carril a la C58 a Montcada per un accident. S'acumulen 3 quilòmetres de retenció cap al nus de la Trinitat. També a la C16 a Terrassa ja està normalitzada la situació després d'una incidència aquest matí. Ja només s'acumula un quilòmetre de retenció en aquesta via, però sí que queda afectada també la C58 de Vacarisses a Terrassa, amb molta lentitud en aquest tram. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, la situació és més fluida de l'habitual, amb 5 quilòmetres de densitat a la B23 i 3 a la 2 en sentit Barcelona. També lentitud a la C32 a Viladecans cap al nus del Llobregat, com també a la C31 a l'entrada de la capital catalana. La C58 és un quilòmetre a l'arribada al nus de la Trinitat, amb aquesta incidència que comentàvem, i el tram també de Ripollet en sentit nord, i a la P7 i a la retenció habitual de Barberà en els dos sentits de la via. Pel que fa a les rondes, densitat habitual, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bueno.
T'ha passat avui?
No sé, he passat una nit intensa amb el senyor Roca i jo.
Ah!
Sí, sí, sí.
Està bé, això.
Ha estat maca la nit, però bueno.
Has fet nit amb el senyor Roca, eh?
Sí,
per tant,
sí.
Has fet una mica de campanya electoral, eh?
No, però ha estat bé, perquè jo t'explico. El meu bany tinc just davant del senyor Roca, quan seus allà a fer les teves coses. Tinc la...
Seus allà a repassar el correu electrònic.
Com es diu, el lavabo. Llavors, em queda molt a prop i he pogut recolzar el cap i tancar els ulls 10 minutets de tant en tant. Però bueno, vinc amb ganes de donar bon dia a la gent.
Saps que ara Catalunya i Andorra...
Sí, estan contents per mi.
S'està imaginant...
Ja, ja. Els que no m'han vist, que imaginen un tio molt guapo... un tio molt guapo, amb una veu molt suggerent, doncs sí. Dormint al vàter. Bé, en fi.
A qui li donem el bon dia, a part de Rafa Sanahuja?
Als amants del còmic, va. Avui obre les portes del Saló del Còmic de Barcelona amb més expositors que mai, 220, un pressupost de 920.000 euros, 70.000 més que l'any 2023, déu-n'hi-do, han crescut, i esperant igualar els 110.000 visitants de l'any passat. Per això han reforçat els llaços i sinergies del món del còmic amb altres disciplines com el cinema, els jocs de rol i, com a novetat, la fantasia, la ciència-ficció i el terror. I amb la secció Utopia, amb activitats i xerrades sobre, per exemple, Lovecraft i Tolkien. A més, amb homenatge a Francisco Ibáñez, com no podia ser d'altra manera, que exhibeixen 50 originals, alguns d'ells inèdits i poc vistos, com l'únic dibuix en què va tocar el tema del Covid, per exemple. Per tant, a gaudir-lo, molt èxit per al Saló i bon dia per als lectors. Jo és una cosa que no he estat mai, i cada any penso, a mi m'agradaria molt anar. Però bueno, algun dia ho aconseguiré. No sé si és el cap de setmana.
Cap de setmana adient
per anar-hi. Però bueno, que m'agrada molt el Saló del Còmic de Barcelona.
Va, vitamines aquest matí per aquí.
Doncs ojut, a molta gent, perquè segons publica La Vanguardia tenim una nova crisi i és molt important. crisis de las empanadillas.
Sacamos nuestras caras al viento para despeinarnos como sabemos. Gritamos hasta desgañitarnos para que nos oigan lo más lejos.
Crisi de la cresta, en català correcte. Però clar, si et dic cresta, crisi de la cresta, tu creus que estic parlant de la tercera edat dels rockeros dels 70 i dels... I no, no és això. És l'empanadilla de tota la vida, val? Parlem de la cresta. La setmana passada Espanya es va tornar a dividir en dues meitats, mentre una estava pendent del període de reflexió del president del govern, l'altra clamava al cel per la desaparició de les oblers per a crestes de supermercats. No n'hi han.
Com d'aquí, eh?
No n'hi ha, no n'hi ha, ni és preocupant. Un sisme crestable que no va venir sol. Com a efecte secundari, les minipizzes de certa marca també han desaparegut temporalment de Buitoni, bàsicament.
Però què ha passat?
Sí, encara que de moment no hem vist ningú que s'ha massa per això. Ha passat, bueno, doncs, com podem passar aquesta crisi? Com, què omplirem ara de tonyina, tomàquet, olives i udur? Doncs tinc alguna resposta. Tenim explicació de Nestlé, que des del seu compte oficial a X informa que actualment estan experimentant una manca de proveïment de farina. No n'hi ha farina.
Ah?
Sí, sembla ser que n'hi ha, doncs, mancança de farina i no tenen l'apropiada perquè puguin fer-se aquestes oblers i garantir la qualitat dels seus productes, motiu pel qual han hagut de suspendre temporalment la fabricació i venda de oblers durant 3 mesos. I les minipizzes. Per tant, crisi que sigui transitòria, sisplau, perquè les empanadilles són part bàsica de la dieta de moltíssima, moltíssima gent.
Ja, de fet, només cal sortir al carrer i veure tendes d'empanadilles per tot arreu, eh?
Sí.
Empanades argentines, escolta'm.
Jo vull creure que aquestes es fan la pròpia seva massa. Però, vamos, no ho sé. Segur que n'hi haurà de tot. Si te les fas a casa i vols aquestes d'aquesta marca, no n'hi ha. Han desaparegut. En fi. Ai. Quina tristesa tot.
Tot. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, en un dia com avui hem de tornar a mirar cap a la Casa Reial. Resulta que hem conegut una altra història interessant, com sempre, no? Les cases reials sempre ens donen històries molt maques.
Sí.
La princesa Leonor està completament integrada amb els seus companys militars, ja ho sabem, el seu entorn més proper insisteix que és una més i que no gaudeix de cap privilegi especial. No obstant això...
Menys mal que m'ho dius, eh?
I hi ha certes...
Quin patir.
Bueno, ja sap, per això t'ho porto, perquè jo sé que és una cosa que t'interessa molt. No obstant això, hi ha certes distincions respecte a la resta de cadets.
Ah?
Sí, sí, sí. Ha transcendit que Leonor de Borbó ha estat exclosa d'una de les classes a aquella acadèmia militar. Així ho recull el portal Monarquia Confidencial.
Hi ha un portal que es diu Monarquia Confidencial?
Hi ha molts d'aquest tipus.
Uau.
No estàs al cas.
No, estic, no estic.
Tu, si fos d'allà, del Regne Unit, tot, però si no...
No, clar. No, no.
Assegura que la princesa d'Astúries no ha rebut la mateixa formació que els altres pel que fa a combats cos a cos. Qui hem punxat. Explica en fonts properes a la família que Leonor disposa d'un entrenament personal i diferent, ja que no s'entrena per entrar en combat. Clar, en principi ella, si passa alguna cosa, no.
No, no són els que van a primera fila?
No.
Ella,
també la mateixa font, diu que té un entrenament d'intel·ligència militar, per exemple, molt rigorós. En fi, intel·ligència militar i Borbons. Nada puede salir mal. No? Ai, en fi, segurament als companys se li espatllarà el cotxe. No sé si és del tot just, no? En fi. Joan, hem parlat de crestes, d'empanadilles,
sí.
I avui, més que un xascarrillo,
ai,
com ha sortit el tema, farem un petit homenatge a un dels gags més coneguts,
home,
de la història de l'humor d'Espanya. Josema,
sisplau.
Josema i Millán, Martes i 13, quina punyetera meravella.
Yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho empanadilla de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer empanadilla. ¿Sabes? Móstole. Y así me frío y luego ya me quemo móstole.
Móstole, móstole.
Porque claro, si se me quema móstole, pues imagínate, empanadilla.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i a aquesta hora us comencem l'informatiu explicant que les diferències entre independentistes i els atacs al cap de llista del PSC Salvador Illa auguren un escenari complicat per arribar a acords per formar govern després de les eleccions del 12 de maig.
Sí, Pere Aragonès d'Esquerra, Josep Rull de Junts i Laia Estrada de la CUP han plasmat la distància que hi ha entre els partits independentistes durant aquest debat de Ràdio Televisió Espanyola. Només Esquerra i la CUP han coincidit en reclamar acords basats en propostes. Rull i Estrada, de fet, han apujat el to entre ells. La cap de llista de la CUP ha negat que els anticapitalistes hagin desaparegut i el número 3 de Junts li ha recordat el seu pas per la presó.
La CUP ha tornat a l'autodeterminació d'una manera abrupta. Benvinguts una altra vegada.
Ah, perdoni.
Benvinguts una altra vegada, perquè durant aquests mesos
o aquests
anys la CUP simplement havia desaparegut.
Això sí que no li permeto. No, la CUP no ha desaparegut mai. L'esquerra independentista no ha abandonat mai els carrers. Això sí que no li permeto. L'esquerra independentista no ha abandonat mai els carrers des de fa dècades. Bàsicament perquè el nostre programa això és una cosa de repressió, senyor Rull. I precisament el que busca la repressió és que ens tirem els plats pel cap.
I mentrestant, el cap de llista del Partit Socialista, Salvador Illa, ha donat per fet que es presentarà la investidura i ha demanat que no el bloquegi.
Jo us diré què faré, i espero que vostè sigui incapaç. Jo em presentaré a la investidura per president de la Generalitat de Catalunya, per presidir la Generalitat de Catalunya. Vostès bloquejaran la meva investidura? Jo us dic què faré jo. Diguin què faran vostès. Bloquejaran la meva investidura?
I a tot això, el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, li ha retret això.
I vostè diu, jo em presentaré... Bueno, primer hem de parlar als ciutadans el 12 de maig.
Oh, i tant.
Deixem una mica. Primer, que és una... Hauríem de tenir més respecte per les urnes. I, per tant, els ciutadans, la ciutadania, votarà i es pronunciarà el 12 de maig. Nosaltres el que farem a l'hora de buscar acords per al nostre objectiu, que és continuar amb la presidència republicana, és fer-ho a partir del què. Però aquí hem de parlar de què farem els propers 4 anys a Catalunya.
I durant aquest debat, Jèssica Albiach dels Comuns ha exigit no pactar amb la dreta.
No, que estem veient com qui no explica amb qui vol pactar és el senyor Illa. I de totes maneres, jo també voldria insistir. Fa un any i mig, senyor Aragonès, se li va trencar el govern. Se li va trencar el govern amb Junts. Però és que vostè va ser investit amb els vots de Junts i amb els vots de la CUP. Vull dir, ja hem vist com ha acabat aquesta legislatura. Ha acabat en una minoria absoluta i amb un govern incapaç de tirar mesures endavant. I, per tant, jo crec que és el moment de pensar doncs, que pot ser el país el que necessita és un canvi. I jo estic disposada a formar part d'aquest canvi. De fet, diria que no n'hi ha govern progressista a Catalunya que, on no estiga amb els comuns.
I, mentrestant, el cap de llista del Partit Popular, Alejandro Fernández, aspira a que el seu partit governi.
Y, por lo tanto, nosotros evidentemente aspiramos a gobernar. Pero hay una misión que está por encima de la ambición que podamos tener de querer gobernar a cualquier precio. Es la misión de preservar el pacto constitucional y el espíritu de la transición. Eso que han roto todos ustedes, unos por acción y otros por omisión, en estos últimos años.
I ha tot plegat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha participat en el primer acte de campanya amb el PSC per les eleccions del 12 de maig, on ha demanat el vot per Salvador Illa i ha acusat el Partit Popular i Vox de voler desacreditar la seva imatge amb mentides i informacions falses. El míting va plegar ahir al vespre unes 3.000 persones a Sant Boi i la cap de política de la casa, Judit Casellas, que hi era i el va seguir i ens en dona tots els detalls. Judit, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez ha estat aclamat per un públic entregat que frisava per veure'l després que veiés perillar la seva continuïtat al capdavant del govern espanyol. Enmig de les mostres d'afecte, el líder socialista s'ha mostrat amb força per continuar governant i fer front al Partit Popular i Vox, a qui ha acusat de jugar brut i no respectar les regles democràtiques per fer-lo fora del poder.
¿Por qué juegan sucio? Juegan sucio porque si jugaran limpio no serían mayoritarios. Porque la gente no quiere volver a respuestas ante crisis como las que vivimos durante la crisis financiera, donde se recortó el estado del bienestar, se devaluaron las condiciones laborales de los trabajadores y se precarizaron también los salarios de los trabajadores y trabajadoras con millones de empleos.
Sánchez també rebut l'escalf del primer secretari del PSC, Salvador Illa, que s'alça com el vot útil perquè la Generalitat i la Moncloa tinguin una actitud de cooperació els pròxims anys i es posi punt final al procés independentista.
Pido el voto para que Cataluña sea la pesadilla del resto de España, sino para que Cataluña sea el sueño del resto de España y de Europa. Para eso pido el voto.
Un acte que ha superat amb escreix les expectatives. Ha omplert les 2.000 cadires que hi havia preparades al poliesportiu La Parellada i 1.000 simpatitzants més s'han concentrat a fora per seguir el discurs en streaming.
Gràcies, Judit. D'altra banda, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha volgut llançar un avís a tot l'independentisme des d'Argelers. Ell és l'únic que pot, diu, derrotar el PSC i, per tant, cal concentrar el vot en la seva candidatura.
Carles Puigdemont ha acusat Pedro Sánchez de voler aplicar un 155 de baixa intensitat per governar Catalunya des de la Moncloa i per això reclama un sacrifici a tots els independentistes.
No ens despistem. Us demano, a més, que no permeteu que ningú del vostre entorn es despisti. Cal militar en el vot, més que mai. Fins i tot en el vot a contracor. Ja ho sé que hi ha molta gent que està enfadada, ja ho sabem. Però, caram, demanem un petit esforç. Demanem un sacrifici molt petit, que és votar a la urna, posar una papereta que potser no t'acaba de fer el pes.
I Puigdemont alerta que els vots que no vagin a la seva llista contribuiran indirectament, diu, a convertir Salvador Illa en president de la Generalitat.
I qui també ha criticat el candidat socialista ha estat el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusat Salvador Illa de ridiculitzar la lluita contra el canvi climàtic i l'ha advertit que qui no entén que la política avui en dia és climàtica és que no està preparat per governar Catalunya.
En un acte a Girona ha lamentat que Illa fes broma amb l'arribada de turistes en patinet si no s'amplia l'aeroport del Prat i ha criticat que la prioritat dels socialistes sigui engrandir aquesta infraestructura per allongar la carretera B40 i que el Hard Rock obri un complex recreatiu al tarragonès.
En aquesta espècie de regressió en la lluita contra el canvi climàtic que s'està patint a Europa, a mi em sobta i em decep que això trobi aliats estranys a Catalunya. I jo us haig de dir que avui, quan veig els discursos que fa el PSC en matèria de canvi climàtic, veig un cert retardisme instal·lant-se en la política catalana.
Per cert, que aquest matí, des del Ministeri de Cultura, s'ha notificat ja que Ernest Urtasun, com a cap de cartera, ha eliminat el Premi Nacional de Tauromàquia. Per tant, és un premi que deixa d'existir a l'estat espanyol. I d'altra banda, el Col·legi de Periodistes ha demanat als responsables polítics que situïn la garantia del dret a la informació en les prioritats de les seves agendes de govern.
Aquesta és una de les reclamacions que ha fet l'entitat en el marc del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. En un comunicat subratllen que és imprescindible que per donar resposta a l'actual context d'amenaça no es toleri la mentida en la relació amb els periodistes, tant en el si dels partits com també les administracions. El Col·legi també demana als mateixos periodistes que siguin conscients de la importància de la seva funció en aquest moment que han qualificat d'històric.
I més qüestions sobre la taula perquè les restriccions per les sequeres podrien relaxar l'àrea metropolitana de Barcelona i a Girona. El govern ho estudiarà la setmana vinent, un cop sàpiga tota l'aigua que hi ha als embassaments després dels aiguats i les nevades de les últimes setmanes. Ara mateix les reserves d'aigua als pantans de les conques internes superen però el 20%, una xifra que no es veia des de la tardor passada.
I és que la decisió de reduir o no les restriccions la prendrà la comissió de sequera, ho farà en una reunió la setmana vinent. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, avisa que la decisió que es prengui ha de tenir visió de mig termini, més enllà de les properes setmanes.
El que no farem segur és aixecar l'emergència per al cap de 15 dies tornar a entrar. Per tant, hem de valorar quins són els consums de tot aquest estiu, quina és l'aigua que necessita el cabal ambiental, quina és l'aigua que necessiten els regants, de cada una de les unitats, i en funció d'això veurem on ens situem. Si ens situem a aixecar l'emergència ara i el mes de juny tornar a entrar, no tindria cap sentit.
Mascort també ha explicat que al pantà de Sau estan entrant uns 37 metres cúbics d'aigua, xifres que feia mig any que no es veien. De fet, segons els càlculs de l'Agència Catalana de l'Aigua, els pantans del sistema Ter Llobregat acumulen un 22% de les reserves. Això són més de 136 hectòmetres cúbics d'aigua. Fa 3 mesos, de fet, es va declarar l'emergència per sequera en aquesta àrea, la que afecta Barcelona, la seva àrea metropolitana i també Girona, perquè el nivell de reserves va caure per sota dels 100 hectòmetres cúbics.
On sí que ha canviat la situació és a la capçalera del Llobregat. L'Agència Catalana de l'Aigua ha rebaixat el nivell de restriccions. Fins ara estaven en situació d'emergència 1, com tots els municipis del sistema Ter Llobregat.
Però amb aquest canvi han passat a nivell d'alerta. L'Agència Catalana de l'Aigua remarca que la decisió s'ha pres tenint en compte les pluges que van caure en aquesta zona durant el mes de març, és a dir, abans de Setmana Santa i no per les dels últims dies. A la zona de la capçalera del Llobregat hi ha municipis com Bagà, Castellar de Nuc, Cercs, Gisclareny o Gósol.
I d'altra banda, el govern ha començat les actuacions per prevenir incendis al Parc Natural de la Serra de Collserola, que abastaran en total una superfície de 255 hectàrees.
Els treballs que van començar a l'abril s'aturaran a l'estiu i tindran una durada efectiva de 12 mesos amb un pressupost de 730.500 euros. El conseller d'Acció Climàtica ha explicat les accions que es faran en aquesta zona.
el que fan els enginyers forestals, els tècnics, és determinar, primer, evidentment s'ha d'estassar tot, i segon, determinar quins són els peus que han de quedar, els arbres que han de quedar, quins són els que no, els que estan en molt mal estat, els que no, de manera que, d'acord sempre amb els bombers, ells troben àrees on poder establir el seu punt base, àrees on poder atacar el foc, bàsicament per, torno a repetir, l'expressió que fan servir ells, per fer-li mal, per aturar-lo.
I sobre el reclam del president de l'AMB, Jaume Collboni, del milió d'euros que el govern va anunciar per millorar la gestió de Collserola, Mascort li ha respost que demana explicacions als comuns per haver tombat els comptes.
I mentrestant, el sindicat de llogateres reclama als partits que mostrin el seu compromís per controlar el lloguer temporal a Catalunya. Avui han convocat un acte perquè tots els grups diguin si aprovaran al Parlament el decret impulsat pel govern de Pere Aragonès per evitar la fuga de pisos de lloguer al mercat turístic. Esquerra, la CUP i els comuns ja han anunciat que sí que hi participaran. Per això el focus es centra ara sobre el PSC i Junts. Si un dels dos grups s'hi suma, el decret tirarà endavant. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El sindicat de llogateres considera que el compromís que demana als partits no és una exigència exagerada. Ho explica Enric Aragonès, un dels portaveus del sindicat, en declaracions a Ràdio Estel.
Es tracta simplement d'eliminar els incentius per fer servir fraudulentament les figures de lloguer de temporada o d'habitacions per saltar-se la regulació de preus. Per tant, si un partit ha defensat que els preus dels lloguers han d'estar regulats, ha d'estar d'acord, evidentment, que també ho estiguin els d'habitacions i els de temporada.
El decret aprovat per la Generalitat necessita llum verda de la Diputació Permanent del Parlament. La votació es farà pocs dies després de les eleccions del 12 de maig. Per això, el moviment en defensa de l'habitatge reclama la firma d'aquest compromís. Des del sindicat de llogateres afirmen que la defensa del dret a l'habitatge no és patrimoni de cap partit. A més, consideren que els ciutadans tenen dret a saber quins partits protegiran a les persones que viuen de lloguer i quins permetran pujades de preu impedint la regulació del lloguer temporal.
Gràcies, Pau. I encara parlant sobre habitatge, el sindicat de llogateres denuncia que la justícia nega el dret a l'aigua als veïns d'un edifici del carrer Magallanes. Es tracta d'un bloc de pisos del barri del Poble Sec de Barcelona que fa mesos que pateixen assetjament per part de l'empresa propietària de l'edifici.
Sí, l'aigua la va tallar l'empresa Stop Ocupes, que ha contractat el propietari per assetjar els veïns i veïnes d'aquest edifici. Després de denunciar els fets a la justícia, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha negat que els tornin a connectar el subministrament d'aigua perquè considera que no hi ha cap motiu ètic per considerar que el tall de l'aigua és una coacció. El jutge que ha pres aquesta decisió és Joaquín Aguirre, magistrat, conegut per portar casos com la suposada trama russa del procés, que intenta, recordem-ho, vincular el moviment independentista amb el govern rus, o també el cas Negreira sobre la corrupció dels àrbitres espanyols i la presumpta implicació amb el Futbol Club Barcelona. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, denuncia el cas en declaracions als micròfons de Ràdio Estel.
És incomprensible que es pugui legitimar que empreses contractades per la propietat que es dediquen a l'assetjament immobiliari puguin tallar l'aigua a uns veïns. I, a més, és molt important recordar que aquest assetjament s'ha produït en un edifici on vivien també persones amb contracte de lloguer. És a dir, s'ha executat un desnonament extrajudicial. Una empresa, per un llogater, ha contractat uns esbirros perquè l'assetgessin fins que no ha pogut més.
I des del sindicat de llogateres denuncien també la decisió del jutge i recorden que tots els veïns i veïnes d'aquest edifici tenen l'aigua i la llum contractats, tal com marca la llei. A més, disposen d'informes que confirmen la seva situació de vulnerabilitat, tant pel que fa a l'energia com per obtenir un habitatge. L'advocat dels veïns ja ha presentat un recurs davant la decisió del jutge.
29 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. A aquesta hora també us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquesta matinada arran d'una baralla que va tenir lloc a la Barceloneta, al districte barceloní de Ciutat Vella.
Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, cap a la mitjanit la Guàrdia Urbana de la capital catalana va rebre un avís que hi havia una baralla, com deies, a la Barceloneta, i quan van arribar a l'indret van trobar un home estès a terra. Va ser traslladat directament pel sistema d'emergències mèdiques, encara en vida, a un centre hospitalari on va morir hores més tard.
I Camp Clar i Sant Salvador són els barris que més preocupen la Guàrdia Urbana de Tarragona per delictes i incivisme.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el màxim responsable del cos, Manel Vázquez, n'ha explicat els motius.
Especialment són Camp Clar i Sant Salvador, però no només pels fets delictius que, malauradament, doncs van succeir fa uns mesos, unes setmanes enrere, sinó perquè hi ha altres hi ha altres coses que ens preocupen, per exemple, doncs, fets relacionats amb l'incivisme, doncs, crema de contenidors, o potser també doncs, els robatoris interior de vehicle que fa també uns dies doncs, alguna associació de veïns doncs, que es queixava del seu augment.
L'intendent va assumir el càrrec l'1 de juliol de l'any passat i ha iniciat des d'aleshores una reestructuració interna que a partir del 20 de maig agafarà un nou impuls amb la incorporació de 17 nous caporals. El màxim responsable de la Guàrdia Urbana de Tarragona assegura que permetran configurar noves unitats amb l'objectiu de guanyar en proximitat, qualitat i també transparència. Tot i això, reconeix que continuaran faltant una mica més d'una vintena d'efectius per poder cobrir amb garanties els dispositius.
I canviant de qüestió, perquè el govern sanciona amb 900.000 euros a Renfe per vulnerar els drets dels consumidors durant l'avaria de l'R2 Sud a Gavà del maig de l'any passat, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies.
La decisió la va aprovar dimarts el Consell Executiu a la seva reunió setmanal, augmentant així en 200.000 euros l'expedient obert per l'Agència Catalana de Consum el mes de novembre, després d'una sèrie d'inspeccions. Segons l'expedient, Renfe va fer pràctiques comercials deslleials per acció o per omissió, perquè va informar malament els consumidors a l'hora de decidir si compraven bitllets per aquella línia. El govern assegura que és una infracció molt greu.
Precisament, el govern de Pere Aragonès reclama explicacions a Renfe sobre el problema informàtic que ahir va provocar que centenars d'usuaris no poguessin comprar l'abonament recurrent. El Departament de Territori ha citat la companyia perquè s'expliqui dilluns a la comissió mixta.
Així ho ha explicat i ho ha anunciat, de fet, la consellera Esther Capella, responsable de Territori.
Davant d'aquest desgavell, insistim en la necessitat d'accelerar el traspàs, dir-los que nosaltres ja hem reclamat i hem convocat i amb urgència que es convoqui la comissió mixta Generalitat de Catalunya-Renfe per tal doncs, de posar fil a l'agulla en moltes de les qüestions que afecten a diari els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Capella denuncia que el govern espanyol no inverteix els diners suficients a Rodalies i assegura que això provoca un servei deficitari per als usuaris. De fet, la consellera acusa PSC i Comuns de mala gestió per les incidències que pateix el servei gairebé a diari. El problema informàtic que impedia comprar els bitllets a les màquines va coincidir amb el primer dia laborable que es podia adquirir l'abonament recurrent per al segon quadrimestre de l'any. Una situació que van patir la Rosa, en Joan i també en Jordi.
L'he comprat online pensant que les màquines no funcionaven i no, era que no es podia imprimir directament. He anat a Gavà i m'han donat un abono de 10 viatges.
A Granollers les màquines no funcionaven per poder tenir el bitllet recurrent aquest gratuït. M'han donat un abonament de 10 viatges gratuïtament i quan he arribat aquí a Sants no podia sortir de l'estació.
Diu que hi ha hagut un error.
Com expliquen, ho escoltàvem la Rosa i en Joan, per evitar el col·lapse, Renfe va donar bitllets en 10 viatges de franc als usuaris, però molts no podien sortir de l'estació perquè les màquines no els reconeixien. Per això la companyia va obrir les barreres perquè els viatgers no haguessin de validar el bitllet per sortir i així, per tant, evitar que es formessin més cues.
Tot i això, Renfe assegura que més 60.000 abonaments recurrents sense contacte gratuïts en 2 dies, malgrat la incidència registrada aquest dijous a les màquines d'autovenda.
L'avaria s'ha produït al software dels aparells i impedia que alguns usuaris, ho explicàvem ara, poguessin adquirir aquests abonaments de Rodalies. La incidència afectava aquelles persones que fan servir el suport de targeta sense contacte que no podien obtenir aquests abonaments.
I en economia, les accions del Banc Sabadell han tancat una nova jornada en verd i han pujat un 3,56% fins al 1,86 euros. Es tracta de la primera sessió completa als mercats després que aquest dimecres el BBVA oferís més detalls sobre l'oferta per fusionar-se amb el Sabadell i que preveu, entre d'altres, una revalorització de les accions del 30% respecte al seu valor del 29 d'abril.
Amb la jornada d'aquest dijous, les accions ja s'han revaloritzat al voltant d'un 7% respecte al dilluns. De fet, és la 5a jornada consecutiva al que les accions de l'entitat catalana tanquen el dia en guany. En canvi, les del BBVA han adoptat un comportament oposat i han registrat, en aquest cas, una nova sessió de pèrdues amb un 3,9% menys.
I, de fet, l'economista i expert en mercats financers, Albert Grau, pronostica que aquest procés de fusió entre les entitats bancàries acabarà passant tard o d'hora. Ho va explicar en una entrevista en aquest mateix programa.
Doncs ja no és la primera vegada que surt a les notícies. De fet, va haver-hi un procés ara fa pocs anys que, evidentment, ja li van tirar, entre cometes, els tejos en el Banc de Sabadell i en un moment determinat doncs, l'operació no va sortir. Jo crec que acabarà passant, eh? Això és una particularitat que crec que acabarà passant. Sí, jo crec que sí.
Grau, recorda que la banca espanyola fa una dècada que viu un procés de transformació, ja que abans hi havia 30 bancs de tot l'estat i ara només en queden 5.
I la multinacional Puig s'estrenarà a la borsa avui amb un preu de 24,5 euros per acció, una valoració de gairebé 14.000 milions d'euros, tractant-se de la sortida més gran al mercat borsari europeu de l'any.
L'empresa catalana cotitzarà a les borses de valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i també València. Serà a partir de les 12 d'aquest migdia, després de la tradicional cerimònia del toc de campana que tindrà lloc en aquest cas a la capital catalana. La previsió amb què treballa la companyia de fragàncies i cosmètica és que la família conservarà el 71% dels drets econòmics de la societat i el 92% dels drets de vot.
I bones notícies també per l'economia espanyola, perquè segons l'OCDE registra un creixement de l'1,8% aquest any, una dècima més del que pronosticava el febrer i 4 més que el novembre.
Així doncs, amb aquestes perspectives, Espanya torna a desmarcar-se de les grans economies europees que pateixen un lleuger estancament des del començament de la guerra a Ucraïna. De fet, aquest any Espanya creixerà més del doble que el conjunt de la zona euro, que ho farà un 0,7%.
I obrim plana internacional, molt pendents dels Estats Units, on continuen les protestes universitàries contra la guerra a Gaza. Les xifres provisionals parlen de 2.000 detinguts després de dues setmanes de mobilitzacions.
I mentrestant, el president dels Estats Units es nega a reconsiderar la seva posició sobre el conflicte. En una breu compareixença aquest dijous, Joe Biden ha avisat que les protestes violentes són il·legals i que els estudiants tenen dret a acabar el curs escolar. Recordem que dimarts a la nit la policia de Nova York va desallotjar la Universitat de Columbia i va detenir unes 300 persones en aquestes protestes. L'alcalde de Nova York, Eric Adams, va justificar l'operació policial per la infiltració, diu, d'agitadors estrangers. També es van produir detencions al City College de Nova York.
I tornem a casa nostra, on la crida per donar plasma durant la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries ha aconseguit captar gairebé un 20% de donants nous.
Un total de 832 persones han acudit a algun dels punts de donació de plasma arreu del país entre el 22 i el 28 d'abril. Es considera una xifra prou satisfactòria, tot i no assolir el repte de les 1.000 donacions, tenint en compte que de les 832 persones donants, 163 ho feien per primera vegada, i també han assenyalat que captar donants nous és un dels reptes d'enguany del Banc de Sang i Teixits a la cursa de fons, que suposa, per tant, assolir l'autosuficiència en plasma de cara al 2025.
I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni pica l'ullet esquerra per tancar ara un pacte de govern a l'Ajuntament. El líder socialista veu bé ampliar el govern abans de l'estiu i aposta per obrir negociacions amb els republicans.
De fet, amb Esquerra és amb qui ja s'ha entès per tancar un pacte pels pressupostos municipals. Són declaracions de l'alcalde Collboni a Catalunya Ràdio.
I per tant, hi ha, diguem-ne, un espai compartit. Això no vol dir necessàriament res en aquests moments, no vol dir necessàriament res, però sí, és un govern que ja ha fet els seus primers acords importants de fons, en aquest cas amb Esquerra Republicana.
L'alcalde de Barcelona també ha assenyalat que el Partit Socialista aposta per arribar a pactes els més amplis possibles i, per tant, podria entrar a negociar també amb els comuns per tancar un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona.
I més coses, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha denunciat els ocupes que aquesta setmana han ocupat el magatzem de la Colla Castellera de la ciutat, un espai municipal.
Si bé aquest dijous al matí el consistori explicava que l'alcalde Josep Maria Vallès s'havia ofert a dialogar amb el col·lectiu que ha ocupat aquest local, hores més tard es feia públic que els serveis jurídics han presentat una denúncia i el batlle els exigeix que marxin. Els ocupants s'articulen com a col·lectiu la causa i reivindica l'ús públic d'aquest espai, que consideren abandonat ja que fa anys que no és el local social dels castellers. La Colla dels Gausacs recalca que és on emmagatzemen material i també molta documentació històrica.
I passem també pels jutjats, perquè l'Audiència de Tarragona ha suspès el judici contra una organització acusada d'obligar a prostituir 26 dones a Catalunya. Finalment, començarà el 13 de maig, quan s'iniciaran les qüestions prèvies i, molt possiblement, les primeres testificals.
I aquest dijous les defenses han intentat arribar a un acord amb el Ministeri Fiscal, però finalment no s'ha produït. Fiscalia acusa 20 persones dels delictes de prostitució, associació il·lícita contra els drets dels treballadors, d'un de continuat blanqueig de capitals i dos més de falsificació de document oficial. Per als màxims responsables els demana 175 anys de presó, mentre que per la resta les peticions oscil·len entre els 173 i els 6 anys. Dos dels investigats no s'han presentat i se'ls han declarat en rebel·lia.
Per cert, que l'Audiència de Lleida ha condemnat també a 3 anys i mig de presó dos homes que van agredir-ne un altre al turó de la Seu Vella el juny del 2021.
Els processats van colpejar diverses vegades i clavar un objecte punxant a la víctima, que va ser ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova arran de les ferides. La sala, que considera provats aquests fets, els ha condemnat per un delicte de lesions amb instrument perillós, amb l'agreujant d'abús de superioritat. Els prohibeix comunicar-se o acostar-se durant 5 anys a menys de 100 metres de la víctima, i també l'hauran d'indemnitzar conjuntament amb uns gairebé 9.000 euros euros. La Fiscalia, però, sol·licitava per als condemnats 9 anys de presó, considerar-los autors d'un delicte de temptativa d'homicidi.
I parlem també de Figueres, on l'entitat animalista L'Ex-Ànima ha demanat personar-se com a acusació popular contra l'assaltant que va entrar a la gossera de la ciutat i va ferir 2 treballadors i 2 animals.
L'Ex-Ànima considera que es tracta d'un atac indiscriminat i per això també ha denunciat l'home per un delicte de maltractament animal. I és que, segons les primeres investigacions, l'agressor hauria ruixat amb gasolina i cremat viva una gossa que es troba ingressada en estat crític en una clínica veterinària amb un 50% de cremades i també va fer diversos talls amb una arma blanca, en aquest cas una altra gossa, que va haver de rebre atenció veterinària i sutures.
I en plana cultural us destaquem que el ballarí Sergio Bernal fusiona flamenc, ballet clàssic i dansa contemporània a Ser, un muntatge que es pot veure des d'ahir dijous i fins avui divendres al Teatre Victòria de Barcelona.
L'obra recull l'essència de Bernal des dels seus inicis i fins avui té la dansa com a columna vertebral. Sergio Bernal és el director artístic i també coreògraf amb la seva pròpia companyia. Beyoncé, Vivaldi o el Cisne formen part de la playlist que dona vida a aquest muntatge.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Tu que ets més de Beyoncé, de Vivaldi o el Cisne?
Una mica de tot, com Bernal.
Una mica de tot, eh?
Sí, una mica de barreja. Tu? També, no? Està bé que hi hagi una mica de popurri.
Jo Beyoncé, sempre Beyoncé. Oh. Sí, sí, sí. 41 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Derrota del Barça de bàsquet a Grècia en el quart partit dels play-off de quart de l'Eurolliga contra l'Olympiacos per 92-58. Amb aquesta oportunitat perduda, la classificació per la Final Four de Berlín es decidirà en un cinquè partit al Palau Blaugrana el proper dimecres.
Així és, el Barça només ha estat còmode dins del partit durant el primer quart, que han acabat guanyant amb un parcial de 21-23. En el segon, l'equip s'ha desinflat i ja no ha aixecat cap, cedint un resultat abans del descans de 16 punts de diferència, una distància que no pararia d'eixamplar-se fins a arribar a ser atenció de més de 30 punts a les acaballes del partit a causa d'una molt mala defensa i atac blaugrana. El jugador del Barça, Vili Hernán Gómez, reconeixia el mal joc de l'equip.
Creo que ellos han jugado mucho mejor que nosotros físicamente, nos han sacado el partido y entre cosas juegan muy bien, nosotros muy mal, pues son ganadores, ¿no? Son merecidos ganadores.
Amb aquesta derrota, recordem, la pitjor derrota encaixada mai a Europa pel Barça, els blaugranes s'hauran de jugar la seva última carta en un cinquè duel al Palau Blaugrana, que per poder ser en aquesta Final Four de l'Eurolliga Berlín serà partit que jugarà dimecres que ve.
En canvi, bones notícies pel Barça d'handbol, que ha superat l'eliminatòria de quarts de la Champions a imposar-se al PSG per un ajustat 31-30.
I aquesta victòria envia els blaugranes ja directament a la Final Four de Colònia. Aquesta serà la 12a Final Four que jugarà l'equip català en les 15 edicions disputades de la Champions d'handbol en aquest format. Ara el conjunt blaugrana se les veurà els dies 8 i 9 de juny al Lanxess Arena amb el Magdeburg, el Kiel o l'Alborg. El seu rival de semifinals es coneixeran dimarts, que és quan sortejarà el quadre final a Budapest.
I tornant al bàsquet, qui té ben encarada la classificació per la final de la Lliga Femenina és l'Uni Girona, que aquesta nit ha guanyat el Perfumeries Avenida per 73-61.
Tot i que la primera part de l'equip de Salamanca aconseguia dominar el partit i marxava al descans amb un 41-48 a favor, a la segona meitat canviava completament la dinàmica. L'Uni ha ofegat en defensa les rivals i ha tirat de gran efectivitat en atac. Aquests 12 punts de diferència fan encara amb optimisme el partit de tornada que jugarà Salamanca diumenge que ve.
I en futbol, Barça i Girona preparen el partit de demà a Montilivi, un partit clau que posarà en joc la segona plaça de la Lliga quan queden 4 jornades per acabar la competició.
Torna el derbi català de primera divisió, serà demà a 6:45 de la tarda, en joc, com dèiem, ja la segona plaça que assegura una presència a la propera edició de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix només 2 punts separen a la taula Barça i Girona. Avui els dos equips tornen a entrenar-se i després al migdia roda de premsa dels dos entrenadors. Un Girona-Barça, per cert, que xiularà Hernández, l'àrbitre canari serà l'encarregat de dirigir aquest partit a l'estadi de Montilivi i que comptarà amb l'ajuda de Martínez Munuera al VAR. El Girona, que abans d'aquest duel contra el Barça, estarà molt pendent del que passi aquesta nit al camp del Getafe, que obre avui la jornada enfrontant-se a l'Atlètic Club de Bilbao. Si els bascos perden, els gironins ja certificaran matemàticament la seva classificació per a la Champions de l'any que ve.
I en futbol sala, el Barça juga avui un lloc a la final de la Champions contra l'Sporting.
Els blaugranes buscaran aixecar el seu cinquè títol europeu, però abans hauran de veure's les cares contra els portuguesos avui a les 7 de la tarda. Els catalans compten amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes a semifinals europees. Eric, que és actual futbolista del Barça i exjugador de l'Sporting, també ha explicat com afronta aquest partit i què creu que inclinarà la balança cap a un equip o l'altre.
Entiendo que sea un partido más, que creo que ahora estoy en Barcelona, es mi equipo, es mi familia, es con ellos que quiero ganar. O sea, sea Sporting, sea Palma, sea Benfica, hay que ganar. una semi de Champions siempre es en los detalles, aún más con Sporting, un equipo que se caracteriza por mucha intensidad, que les gusta mucho la estrategia, entonces los detalles pueden cambiar el partido.
Recordem que en cas de victòria en el partit avui, el Barça disputaria la final diumenge a les 6 de la tarda davant del guanyador de l'altre semi que juguen avui, també Palma, Futsal i Benfica.
I a Madrid ja estan definides les semifinals masculines del Masters 1000 i ja coneixem també les dues finalistes del quadre femení.
Primera semifinal, el canadenc Félix Auger-Aliassime es veurà les cares amb el txec Jiří Lečenka, que aquesta nit ha superat el número 4 del món de nit, Medvedev, que retirava per lesió després d'haver perdut el primer set. El rus Andrei Rublev, que va eliminar a quarts de final dimecres Carlos Alcaraz, jugarà avui l'altra semifinal contra l'estadounidenc Taylor Fritz. D'altra banda, la final femenina que juga demà ja està definida, la disputaran la número 1 del món, Iga Swiatek i Aryna Sabalenka, que defensa títol a Madrid.
I a tot això, el català Marcel Granollers i la seva parella de dobles, l'argentí Horacio Ceballos, han fet història a Madrid, són els nous número 1 del món.
Sí, la parella s'ha classificat per a les semis del quadre de dobles dilluns, quan s'actualitzi el rànquing ATP, per tant estaran a dalt de tot, gràcies també a la derrota en tercera ronda de Matthew Ebden i Rohan Bopana al català Marcel Granollers, que fa anys es va retirar del circuit individual per centrar-se en el circuit de dobles, primer fent parella amb Marc López i ara últimament amb Ceballos. Ha aconseguit un total de 25 títols i ha arribat a la final de 5 grans slams en aquesta modalitat de dobles.
I a la Fórmula 1 fa parada aquest cap de setmana a Miami a la sisena cursa de la temporada.
El gran favorit per endur-se la victòria és, sense sorpreses, l'actual líder del Mundial, Max Verstappen, que sempre ha guanyat aquest Gran Premi de Miami des de que es va començar a disputar ara fa dues temporades. Els primers entrenaments lliures seran aquesta tarda, 6:45, hora catalana, mentre que la classificació per determinar la graella de sortida serà a 10:45 de la nit. Demà cursa esprint a les 6 de la tarda, mentre que la carrera llarga ja serà diumenge a partir de les 10 de la nit hora catalana.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
46 minuts que passen de les 8 del matí i anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanahuja, què tal? Molt bon dia de nou.
Ei.
Què, la cara bé? Com estàs,
què,
això?
Ei.
Bon saps divendres.
Saps que ha entrat el nostre estimat i mai ben ponderat director?
Sí.
I m'ha dit, com estàs ara que tot Catalunya sap que has passat mala nit?
Exacte.
M'ha alegrat perquè ens escolta, això està bé.
Sempre, 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 amb l'orella posada. Sí.
Vinga, avui a la cara bé us explicaré una investigació que ha tret un investigador neerlandès que es diu Cecil Konijendijk.
Com?
Cecil Konijendijk, que ha descobert la clau per millorar la qualitat de vida i la felicitat.
Ceci pelos amigos,
Ceci, el Cecil. Llavors, es diu la regla 3-30-300. Jo us l'explico i vosaltres em dieu si la compliu o no.
Vinga,
vale?
Va.
Per ser feliç, és el tema?
Per ser feliç,
segurament,
exacte.
Segurament no, perquè no ho soc massa.
Exacte.
Sí.
Vaja,
si l'objectiu
Rafa.
És ser feliç, no anem bé.
Bé, jo us explico i em dieu a veure si vosaltres esteu en aquestes condicions o no. El que proposa aquesta regla és que per ser feliç i tenir una bona qualitat de vida hi ha d'haver un equilibri entre la natura, l'activitat física i les interaccions en entorns agradables.
Tot mal, tot mal.
Primer, creieu que ho compliu, això?
No.
A veure, interacció entre...
No.
Entre la naturalesa, l'activitat física, interaccions en entorns agradables...
Vale. Soc sedentari, soc urbanita i estic rodejat de quinquis. No, ai, és superquinqui.
La norma diu 3-30-300. El 3 és perquè aquesta teoria defensa que els veïns han de poder veure com a mínim 3 arbres des de casa. Vosaltres en veieu 3 des de casa?
Sí. Des de casa?
Jo sí.
No, sí, jo sí, no. Sí, tant.
No? Des de finestra? Cap?
Tinc una finestra, però veig un carrer ple d'asfalt.
Cap arbre, eh?
Cap arbre.
Que trist.
En el meu no. Ja t'he dit que jo visc en un carrer, en un barri de quinquis.
Comencem malament, Rafa? La primera ja no la compleixo.
Hi ha, doncs, caques de coloms, de gossos...
Ah?
Sí, brossa...
Està bé, això.
El 30. El 30 és perquè, com a mínim, hi ha d'haver a la ciutat on vius un 30% de cobertura forestal, perquè el microclima influeix en la salut física i mental i redueix la contaminació, aportant una sensació de frescor.
com els cicles Orbit, no?
Jo ho he buscat.
Us ho complim nosaltres, us ho compleix Barcelona?
Barcelona.
Però Barcelona no, no, en principi, no. Si està supercontaminada.
No ho compleix, ho he buscat i té una cobertura forestal del 25%.
Aquell 5% que
pilota,
falla.
Pilota el pal.
Ai, 25%, sí. S'estima que tenim 1,4 milions d'arbres, que són bastants, Déu realment, no.
1,4 milions sí. A Barcelona?
Sí, sí, sí.
I en el meu carrer cap...
I tu no en veus cap des de casa teva.
Els del teu carrer estan al parc de la
ciutadella. El teu carrer se'ls ha quedat allà.
I després, el 300, diu la investigació que és que s'ha de viure a una distància màxima de 300 metres d'un espai verd.
Això sí.
O sigui, un parc, això una gran avinguda, també. Amb vegetació... Ho compliu, això?
Sí, sí. Això sí.
Sí, sí, sí.
Quins?
Això sí, però...
Quins parcs?
No, a veure, parc o vegetació?
Parc, vegetació... Sí, les superilles poden comptar, no? I... Les superilles compten, no?
Això és una selva.
Hi ha parcs,
una autèntica selva.
Hi ha parcs a prop de casa, parcs...
Sí, home,
parcs... Sense ha... massa encant, tampoc, sí. O sigui, allò per soltar els nens quan surten del col·le i que pasturin per allà una estona.
Que sí, que és... Molt bé.
Jo no els he portat mai. Els parcs em semblen mala idea.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu ser feliços, si voleu millorar la qualitat de vida, heu d'anar a una ciutat que tingui tots aquests requisits i que pugueu veure tres arbres des de casa vostra.
Veus com jo tenia raó, que no...
No, eh?
Abans que m'ho expliquessis, si la cosa és la felicitat...
Culpa són els arbres, eh? Compra't tres bonsais.
Ja, ara estic pensant, mira, igual vaig aquesta tarda. Veus? Tinc a prop una floristeria.
Ah,
sí?
Que m'encanten els que porten la floristeria perquè deuen tenir tranquil·lament... per la condensació d'arruga en pell, deuen tenir com uns 95 anys.
Sí.
Però vesteixen com 15, com de 15 anys.
És que aquí... I els que porten la floristeria?
Sí, sí. Aquesta barreja em sembla màgica.
És perquè a mi m'agradaria treballar en una floristeria. Jo crec que la gent deu ser molt feliç.
És molt hippie, allò. És molt hippie.
Entre mig de flors.
Ara darrerament, veig que va un fill. I clar, el fill té igual 60 anys. Mm-hmm. Perquè ells tenen 90, saps?
Vols dir el nom ja de la floristeria? O...
És que no la sé, no me'n recordo. Jo diem la de los viejóvenes.
Diem,
A casa és que anem posant motes. Avui a la floristeria de los viejóvenes.
En fi, canvi de tema, però va. Mira, parlant de flors, una notícia que ha passat a Carolina del Nord, que ha fet la volta al món, i és que una nena va dir als seus pares que tenia monstres a l'habitació i els pares no se la van creure, això de primeres. Sí. Però després, el que va passar és que van trobar una colònia d'abelles dins de les parets de casa i que d'aquí és d'on venien els monstres, els suposats monstres que sentia la nena des de la seva habitació.
Quina cosa, no?
Ai, sí. Quina angúnia.
Quina angúnia.
Sí.
Perquè he vist la notícia i he vist imatges.
No. Es veu allà totes les abelles, una colònia d'abelles ben gran, eh? Sí. És una nena de 3 anys que un dia això va començar a dir a la seva mare que tenia monstres a l'habitació, que els sentia durant la nit. Clar, els pares no li van fer gaire cas perquè pensaven que es tractava doncs, de la típica por, no?, dels nens petits. I a més feia poc que havia vist la pel·lícula de Monstruos S.A. I clar, es pensaven que això estava copiant de la pel·lícula. Gran pel·lícula, per cert.
Sí.
Totalment, és divertidíssima. Sullivan i Mikey.
Però això, la nena va continuar dient durant molts mesos que tenia monstres a l'altre costat de la paret i va arribar un moment que els pares van decidir esbrinar què és el que molestava tant a la nena. Llavors, va ser aleshores quan van revisar la teulada, van veure que hi havia abelles volant a prop de la xemeneia i van dir ai, que aquí passa alguna cosa. Llavors, van trucar un expert en la matèria i primer van fer servir una càmera tèrmica per confirmar que alguna cosa hi havia dins de les parets. I amb una càmera tèrmica van veure que s'estava movent alguna cosa.
Càmera tèrmica?
Una càmera tèrmica, sí.
Quin nivell,
sí.
Tu.
Mm-hmm. Llavors, el que van fer va ser cridar un apicultor perquè ja es veia venir el que passava i van confirmar que darrere la paret hi havia 2 ruscos d'abelles gegants, una colònia de 50.000 abelles.
Abelles gegants, a més, eh?
Sí, sí.
50.000 abelles a casa,
50.000 abelles, imagina't.
Gegants.
No s'arriben a donar i els hi cau la casa a sobre, com la pel·lícula de Ratatouille, quan cauen totes les rates, doncs el mateix, però amb abelles.
Ah, sí? Que hi ha una escena que cauen totes les rates, és veritat, al principi.
Sí. En fi, hi ha un vídeo al TikTok perquè la mare ho ha penjat, es veu com obren la paret i surten totes les abelles de dins i queda tota la casa infestada d'abelles.
Jo soc al·lèrgic.
Ah, sí?
Sí.
Mira.
A mi si em...
És
l'única al·lèrgia que tinc. No.
T'ha picat alguna vegada una abella?
Sí, però quan era molt jovenet, amb potser 13 o 14 anys, i Petita anècdota, va, si em permeteu, que tenim temps, Joan, amb la Vènia. Em va picar, la primera vegada que em va picar una abella, clar, jo no sabia que era al·lèrgic, em va picar just aquí, al llavi, enmig del llavi. Llavors em va posar com aquells africans que es fan aquelles... increïble, eh? No tinc fotos perquè volien fer-me fotos i em vaig negar. Llavors, era tan brutal que vaig sortir de casa com l'ombra elefante amb una caputxa i tal, perquè la gent em assenyalava per la calle, el niño deforme. Total, i vaig arribar a l'Hospital de Castelló i les infermeres, amb una manca de sensibilitat, com és habitual la gent de Castelló, terrible, doncs vinga la risa. I jo allà, que allò fotia molt de mal. És que jo estava deformat, un llavi... Tu imagina't un llavi que és Carmen de Mairena multiplicat per 100. Una cosa així, val? Llavors, i allí, venga, i s'anaven avisant les unes a les altres. Mira que l'avió.
Estan riguent, de tu.
Em diuen tenim al telèfon el sindicat d'infermeres de Castelló.
Bon dia, que es posin. Ja veus tu quina mala llet. Ja veus quina mala llet que es peten. En fi, fins aquí. Sí, sóc al·lèrgic. Si em piquen, pateixeria molt. Sí.
A mi no m'ha picat mai una abella. Per sort.
Fa mal.
Fusta. En fi, una altra notícia que he trobat d'última hora, si voleu, us la dic.
Sí, mai tant.
Perquè m'ha semblat molt d'interès públic. Si mai us passa una situació similar, jo us ho explico perquè ho sapigueu. Dues dones es van trobar 600 euros al carrer fa 2 anys, no? Sí. I els van portar a la policia.
Molt bé, molt honrades.
Molt honrades, elles es van portar a la policia. Doncs resulta que l'article 615 del Codi Civil diu que després de 2 anys sense haver-se presentat al propietari dels diners, es tornen aquests diners a les persones que se'ls van trobar.
Fixa't.
Judit està feliç amb aquesta...
Sí. O sigui,
fa 2 anys et vas trobar alguna cosa?
No. Sí, m'ho he trobat.
O fa menys. I estàs esperant.
Ho vaig portar a la policia... No m'ha passat mai. No he trobat mai gran quantitat de diners. Com a molt 1 euro, 2 euros. Això sí.
Jo em vaig trobar una cartera amb 50 euros.
Ah, i què vas fer?
La vaig deixar... Després d'un debat intern seriós, perquè jo dic, 50 euros, això no li arregla la vida a ningú. Però finalment la meva consciència, que és, té un punt destacat, i la meva dona, sobretot.
Ho vas deixar al carrer? O vas agafar-ho i portar-ho a la policia?
Ho vaig deixar perquè estava davant d'un local i ho vam deixar a la recepció del local aquell. No ho vas portar a la policia, ho vam deixar allà perquè jo crec que era alguna família que vivia per allà.
Doncs mira, si ho haguessis portat a la policia, al cap de 2 anys podries tenir aquests 50 euros.
Ai, i mira, vindrien super... Mira, avui per anar a fer quatre recados, em vindrien bé.
Això va passar a Almassora, a la Plana Alta, a València.
Almassora?
Sí,
és Castelló.
Ah, és Castelló.
Hi ha gent bona, eh?
Mira, tot queda al mateix lloc. Sí. En fi, dues dones van trobar uns bitllets a terra el 13 d'abril del 2022 i això, en lloc de quedar-se, els van portar-los a la comissaria i fa uns dies la policia les va trucar i les va citar a comissaria per oficialitzar el lliurament d'aquests diners.
Però els hi van explicar o els hi van dir només?
D'aquests 600 euros.
Policia, ¿pueden venir a comissaria?
A buscar dinero.
A buscar coses...
Home, no, els hi van explicar.
Van dir, no? Molt bé.
Sí. I, de fet, hi ha una fotografia dels policies amb les dues dones amb els 600 euros. Tot de... Mira, que honrades sou per vosaltres, 600 euros.
És el nou noche de fiesta.
I va ser bastant tots contents allà, des que rebien els diners que donaven.
Tot un esdeveniment.
Almassora és més lleig, si no aneu mai a... Salteu sempre al Almassora.
Ens ho apuntem.
Quasi pitjor que Vila-real.
En fi, si voleu, anem...
Just abans d'arribar a Tarragona, podeu saltar fins a Màlaga.
No, si voleu aturar-vos... Si voleu aturar-vos a Morella, és guai, i si voleu aturar-vos a Benicàssim o Benidorm, no... Sí, les platges aquelles estan bé.
Mira que tu no t'agraden les platges.
No, però la costa està bé. I no està massificada.
A la Can és maco, també.
Hi ha poqueta gent.
Gràcies.
Moltíssima sinceritat en aquest estudi.
Sí.
El sinceròmetre...
En fi, patarà.
Està pujant.
Patarà.
Està pujant.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. Avui ha sortit el nou disc d'Alice, que es diu Conducción Temeraria, un cantant que en realitat es diu... És que m'has mirat amb una cara ja, Rafa. Es diu que... Cristian Quirante Catalán. El coneixes?
Cristian Quirante.
Sí.
Però el nom artístic és...
Alice.
No, no sí, tenia sí. gust fins ara.
De fet, primer va ser conegut dins la indústria musical com a productor, però ja fa temps que compon i també interpreta els seus propis temes. El 2021 va llançar el seu primer àlbum, que es deia Tiene que haber algo más. Col·laborava amb artistes com Amaya, C. Tangana, Rigoberta Bandini...
Tiene que haber algo más és guai com a nom de disc. Sí. Tiene que haber algo más.
Sí, sí. De fet, aquest estiu va produir amb en C. Tangana el nou himne del Celta, l'Olivera dels Cent Anos.
Del Celta de Vigo?
Sí, ah. Heu sentit aquest himne? No.